estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, benvinguts a La veu dels animals i de la natura. Com cada divendres a aquesta hora comencem el programa parlant de notícies. En aquest cas ho farem amb temes com la cimera del canvi climàtic a Varsovia i l'OCAPI. A continuació comentarem la figura de Carl von Linneo i el Sabies què. I a l'espai de l'entrevista amb la Carmen Méndez, amb Manel Casas i la Neus Aragonès parlarem amb la Patrícia Uller, coordinadora del Partit Animalista Barcelona. Seguidament ens relaxarem amb el bloc musical d'en Manel Casas i la Neus Aragonès finalitzarà el programa amb els sos adopcions. Així doncs, comencem programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez al control tècnic.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Poc optimisme al tancament de la cimera climàtica 2013 celebrada a Varsovia. La cita només ha servit per acordar un text a última hora que parla de contribucions i no de compromisos i que marca un calendari d'actuació fins al 2015. La trobada no ha avançat en matèria de reducció de gasos d'efecte hivernacle ni en la seva avaluació. Recordem que la cimera ha vingut marcada per la tragèdia del tifó a les Filipines. Des de l'inici, les negociacions es preveien poc productives. Durant la primera setmana, Japó, cinquè país emissor de CO2, va anunciar que només reduiria el 3,8% de les emissions el 2020 respecte al 2005 i no el 25% com havia indicat prèviament. Aquest fet cal sumar-li l'estratègia que plantejava l'agenda nord-americana, minimitzar la importància dels danys que suposa el canvi climàtic i ajornar els terminis de reducció d'emissions. Decisions com aquestes van fer que 133 països en vies de desenvolupament es retiressin de les negociacions. Argumenten que el primer món no pot girar l'esquena als greuges i pèrdues que està provocant el canvi climàtic. Les ONGs participants també van abandonar les converses per la manca d'avenços i la negativa dels governs a fer front a les seves responsabilitats davant el problema. El 15 de setembre, el ministre de Medi Ambient de Polònia, Marcin Korolek, remarcava la participació per primera vegada en 19 anys de representants del comerç a les negociacions. Empreses com PGE, principal grup energètic del país, o Alstom, qui vol construir la central de carbó més gran a Polònia, els ecologistes, per la seva part, i altres veus crítiques denuncien que recorri al sector privat per a finançar l'adaptació al canvi climàtic. Els resultats de Varsovia segueixen la línia de les anteriors trobades. Durant la cimera del 2009 a Copenhague, només es va acordar ampliar el protocol de Kyoto fins al 2020, tot i el dèbil compromís dels Estats Units, Rússia, Japó i Canadà. Experts sobre el canvi climàtic adverteixen que si el ritme actual continua, el mar augmentarà 82 centímetres i les temperatures pujaran entre 0,3 i 4,8 graus al 2100. El text aprovat a Varsovia ha de servir per a marcar un calendari fins al 2015, quan se celebrarà una trobada a París per aprovar un acord definitiu que entraria en vigor al 2020. Més temes, l'OCAPI, símbol nacional de la República Democràtica del Congo, es troba a la vora de l'extinció. Aquesta és la conclusió de la llista vermella de les espècies amenaçades publicada per la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa, l'UINC. Les causes són la presència de guerrilles a la zona d'hàbitat, els caçadors furtius d'elefants i els miners il·legals. L'UICN denuncia que el conflicte civil i la pobresa que arrossega el país ha portat que augmenti la caça de l'OCAPI per vendre'n la carn i la pell. aquest referent mundial per la conservació de la fauna i la flora, ha avaluat més de 71.000 espècies i ha arribat a la conclusió que una tercera part d'elles es troben en risc de desaparèixer. També destaquen gairebé 200 espècies d'aus que es troben en perill crític. Tot i així, l'informe inclou un apartat on es mostren signes de recuperació de dues espècies d'albatros, una tortuga llaüt i de la guineu grisa de les illes de Califòrnia.
Si ignores el nom de les coses, desapareix també el que en saps d'elles.
Aquesta cita correspon al metge, zoòleg, botànic i naturalista suec del segle XVIII, Carlon von Linneo, reconegut mundialment com el fundador del sistema de classificació científica natural. Aquest savi naturalista va identificar i classificar totes aquelles plantes, animals i minerals que coneixia segons les seves similituds recíproques. Va començar a preparar el seu propi mètode de classificació l'any 1730, estudi que va ser publicat 5 anys després. El 1751, Linneo va publicar la filosofia botànica demostrant la reproducció de les plantes. La seva curiositat i els seus primers estudis sobre botànica van començar-los des de molt jove, observant les plantes de l'ampli jardí que envoltava la casa dels seus pares. Els seus treballs i investigacions de gran transcendència van representar la base sobre la qual les posteriors generacions de científics han anat treballant, corregint i perfeccionant la ciència de la taxonomia. Entre els nombrosos qualificatius que se li van dedicar a Linneo hi figuren el de príncep dels botànics i la d'haver estat un dels pares de l'ecologia. Classificant i adjudicant noms al regne animal, vegetal i mineral, aquest gran científic va aconseguir incentivar l'interès envers la natura i els seus estudis que mai fossin oblidats.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics.
La setmana passada estàvem a Itàlia. Ara tornem cap a casa, però sense oblidar-nos d'aquell país, perquè el cantant que us presentem avui és de casa i superfamós. Podríem dir que és un català amb el cor a Itàlia, i és que la seva veu trencada, que no és la del Fausto Leali ni la del Ramazzotti, però potser les supera. Si us digués que Josep Sergi Capdevila i Querol és de Sabadell, no us faig pensar més perquè aquest espai és per entretenir-nos entre vosaltres i nosaltres. Però diria que és un immens Sergio Dalma que es passeja ara per Itàlia. Ens interpreta un reguitzell de cançons amb el seu particularíssim estil, Sense una dona, popularitzada per Eros Ramazzotti, i El mondo, de Jimmy Fontana. Escolteu-les.
No puede ser. Se van mis días, baby. ¿Cómo estás? Estoy aquí lamiendo mis heridas. ¿Y dónde estás? Solo aquí y el mar delante, sin comer.
Yeah.
senza una donna. Noche amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Un amor es que comienza, un amor es que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Que eres algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada.
L'espai de l'entrevista ens acompanya la Patrícia Oller. Bona tarda, Patrícia.
Molt bona tarda.
La Patrícia té 26 anys, és enginyera en telecomunicacions i ha fet màster en gestió de les tecnologies i de la informació i de les comunicacions, però en aquest cas avui la Patrícia està amb nosaltres perquè és coordinadora del Partit Animalista a la província de Barcelona, i amb ella parlarem una miqueta del partit, del moviment i com va sorgir una miqueta tot plegat.
Molt bé.
Primer de tot, per situar els oients que ens escolten, ens agradaria que ens expliquessis una miqueta què vol dir PACMA.
Doncs PACMA són les sigles de... Bueno, inicialment volien dir Partit Antitaurí contra el Maltractament Animal, com molts deuen recordar. El que passa que amb el temps vam decidir que era millor que volguessin dir Partit Animalista contra el Maltractament Animal, donat que no només defensem els toros, sinó tots els altres animals.
I com va sorgir el partit?
Doncs, de fet, es va crear ja fa 10 anys. Donada la cruel situació en la que es troben milions d'animals al nostre entorn, es va considerar la necessitat de crear un partit que tingués en compte els drets dels animals a l'hora de desenvolupar les diferents polítiques.
I ara que hi ha tot aquest rebombori amb aquesta classe política, vosaltres també us sentiu identificats amb la classe política que a nosaltres o a tots els oients ens ve al cap quan parlem dels polítics, o vosaltres creieu que esteu una miqueta al marge de tot plegat?
No, precisament no ens sentim gens identificats amb la classe política actual. Compartim la majoria de crítiques i les entenem perfectament, les que hi ha actualment a tots els mitjans de comunicació, a la societat en general, però per res ens sentim al·ludits per aquestes crítiques. Nosaltres som un partit diferent, que no rebem cap tipus de subvenció i on tots els que estem implicats en aquest projecte dediquem les nostres hores a treballar pels objectius de forma totalment voluntària.
Potser és això, que el fet que es treballi per un objectiu que realment es creu i no per diners o altres coses. Que...
Exacte. És una cosa que nosaltres...
No, escolta, però és que sense diners en aquesta vida no es pot fer res, eh?
Bueno, també, però sempre s'ha de lluitar per els objectius. Quan es lluita per un objectiu que tu vols i per fer bé les coses i per coses que tu realment creus, moltes vegades tampoc demanes diners a canvi. Potser sí, és una diferència.
En la societat actual, tan materialitzada com està, escolta, les coses es mouen així. O sigui que esperem que comenceu a fer una mica de calarons, veritat?
Bueno, nosaltres disposem de pocs recursos econòmics. Llavors, amb aquests recursos de què disposem, intentem fer el màxim de coses possibles.
Bueno, això com tots nosaltres, els que tractem amb animals, és normal, veritat?
Exacte. El que passa és que els partits polítics normalment no funcionen així. Funcionen d'una altra manera. Sí. Si bé les entitats, associacions, sí que normalment és més el tipus de funcionament, no? Amb pocs diners, anar fent. Els partits polítics reben subvencions amb les quals es financen i poden tirar més i més. Nosaltres actualment, amb els que tenim, que són poquets, doncs fem tot i més.
Com fem les entitats.
Exacte.
Amb el treball voluntari, també.
Exacte. Sí. Col·laboracions, sí.
I a dia d'avui, quina és la vostra representació política?
Bé, actualment no tenim representació, perquè la llei electoral és molt injusta. Però a les últimes eleccions generals vam aconseguir més de 100.000 vots al Congrés i 374.000 al Senat. Això ens va permetre posicionar-nos com la segona força extraparlamentària. Hi ha altres partits polítics que amb menys vots ja tenen representació, com per exemple un partit de Navarra que amb 42.000 vots ja té representació.
I per què és això?
Degut a les circumscripcions. La llei electoral és injusta i no tots els vots, segons d'on siguin, tenen, diguem, del mateix valor. Per tant, nosaltres el que reclamem és que es faci una llei electoral que sigui més justa i que realment un vot, sigui de qui sigui, doncs tingui el mateix valor.
Sembla que els polítics no estan pas gens interessats en això, els grans partits. Clar.
Exacte, els grans partits això no els interessa perquè ells els afavoreix. Però ja cada cop són més els partits polítics alternatius que tenim unes propostes molt i molt bones i que realment interessen a la gent, perquè bueno, ja us he dit que hem tingut uns vots que són algo representatiu ja. I per tant esperem que es modifiqui aquesta llei electoral i que anem evolucionant cap aquí.
Nosaltres com animalistes, com tu comprendràs, anem seguint molt, molt acuradament el vostre progrés i efectivament cada vegada això està més consolidat.
Sí, per sort, realment a cada comicis hem tingut més vots, hem anat creixent i ara realment notem que hi ha un suport per part de la població cada cop més gran. Nosaltres estem molt orgullosos d'aquest suport, des d'aquí bueno, doncs agraïm a tothom que realment ens ajuda, no? ens dona ànims i creu en el nostre projecte i esperem que això segueixi creixent i que es vegi reflectit a les urnes, no? Un cop més.
La Carme volia dir alguna cosa.
Sí, voldria dir diverses coses i a més fer-li alguna pregunta. Començaré per l'últim, això que deies. És que molts ciutadans desconeixen que el seu vot, a vegades, en segons quines circumscripcions, com per exemple la ciutat de Barcelona, el seu vot és un quart de vot o un 10% de vot. Uh-huh. I això és una cosa injusta, perquè quan un va votar, doncs considera que no té que ser ni més ni menys, sinó
Exacte.
Que si és una persona, és un pensament, és una expressió...
Exacte.
És una voluntat, tindria que ser un vot. I llavors, bueno, tot això jo crec que és el mateix que ha passat quan es van fer pues, la llei electoral i moltes coses que no s'han fet, no es van fer suficientment bé, i que totes aquestes coses han aflorat amb els anys, ens hem donat compte de lo que estava passant, però és interessant que també el públic ens escolta, pues sàpiguen que això és la realitat. A vegades veiem partits que estan, estic recordant per exemple Iniciativa, no? que sé que han tret, traient molt més vots, tenen molt menys representació. I dius, bueno, i això per què? Bueno, pues és això que explicava, no?
Amb molt injust.
Molt injust.
Sí, però això no tira endavant. Se'n parla de tant en tant, però queda aturat.
Perquè, evidentment, qui es beneficia és el que menys interessa. Que això és molt difícil.
I qui es beneficia? Els grans partits.
Exacte, els grans partits que tenen el poder de canviar les coses no mouen un dit per fer-ho perquè no els interessa.
Patrícia, comentaves... Perdona, Carme, el projecte, quin és el vostre projecte?
Bé, el nostre projecte és el d'un partit polític que defensem els animals. Però, de fet, nosaltres no és que només defensem els animals, sinó que nosaltres pensem que els humans som animals, som de l'espècie humana, en aquest cas, i, per tant, també tenim polítiques socials, doncs defensem la transparència de les administracions, de la sanitat i una educació pública, i estem a favor d'un model de democràcia participativa. Més en la línia dels animals, doncs, per exemple, treballem per acabar amb els correbous, amb totes aquelles festes o exhibicions que comportin maltractament animal. Reclamem també el tancament de les granges pelleteres i demanem sacrifici zero real de gossos i gats abandonats, bueno, entre d'altres, no? Evidentment tenim un programa bastant extens que podreu consultar a través de la nostra web.
Sí, no, al fil del que abans et deia, jo m'agradaria dir, recordar almenys que nosaltres com a entitat doncs vam ser testimonis del naixement del PACMA. I el PACMA, evidentment, va ser el principi de l'acció contra la... reacció contra una acció que era l'abús que havia, i especialment jo diria que va ser pel tema dels braus, de les curses de toros, que estaven a Catalunya, i les festes populars i aquest maltractament que a cap país d'Europa s'estava realitzant. Però el partit ha anat evolucionant, evidentment, no? S'ha vist que el tema dels toros, per exemple, a Catalunya, podríem dir que ja està resolt perquè la gent no té cap interès i això pues, ha costat molt i s'ha aconseguit. Queda la resta d'Espanya, queden moltes coses.
I a Catalunya queden els correbous.
I queden els correbous a Catalunya, evidentment. Però vull dir que el vostre partit ha anat evolucionant i jo crec que aquí hi ha una cosa que... Seria interessant, no?, de que l'ecologia i que hi hagués més simbiosi entre ecologisme i partit animalista. Potser així, sumant esforços, hi hauria una representació més ferma, no?
Clar, de fet, van com molt units, no?, l'ecologisme i l'animalisme, és cert, que van de la mà perquè, és a dir, per posar un exemple, no?, si tu destrosses un bosc, tots els animals que hi ha en aquell bosc desapareixen. Moren, o bueno... Per tant, mira, clar, és com, seria, com, perdó, seria com anar contra nosaltres mateixos, no ser ecologistes, no? I tots aquells que són ecologistes i, per exemple, no són vegetarians, doncs també cauen en una incoherència bastant gran, perquè, de fet, bueno, el tema de les granges, els animals de granja, és del que més contamina el planeta, no? Per tant...
Patrícia, nosaltres diem de que animalistes i ecologistes som uns senyors que anem en el mateix tren... però en vagons separats. Però anem en el mateix tren.
Sí, correcte. Eh? Sí. Sí, sí.
Hi ha una frase que va dir una vegada el Jacques Cousteau que em va cridar molt l'atenció i realment vaig pensar, doncs té raó, que li van preguntar, i què li sembla a vostè? Perquè a França el Partit Verd estava pujant molt. I va dir, lo important no és que hi hagi un Partit Verd, sinó que tots els partits assumeixin les coses verdes, o sigui, que assumeixin l'ecologisme i això. Jo crec que, en el fons, la tasca d'un partit animalista o un partit ecologista és aconseguir que si tenen a darrere molts votants, o sigui, que es demostra que hi ha molta gent que té aquest sentiment, els altres partits també vagin assolint aquest missatge, aquest rol de la societat.
Sí, el que passa és que actualment, què ens trobem? Que hi ha diferents partits polítics que semblen que en algun moment determinat fan algun gest per intentar agafar el públic animalista, no? Per dir-ho d'alguna forma, però realment són partits a qui no els importen els animals i fan un gest determinat en un moment concís perquè els hi va bé a nivell de vots, únicament, exacte, per incrementar vots. Però després s'ha demostrat que quan tenen l'oportunitat d'exercir, de canviar les coses en favor dels animals, no ho fan. Per tant, fins al moment, partits que defensin realment els animals, no hi ha cap més que el nostre.
I què ens diries dels partit animalista holandès, per exemple?
Doncs, bueno, allà...
Aprenent, no?
Clar, exacte, sí, sí, i, bueno, mantenim contacte amb ells. I
però ja hi han aconseguit, en aquesta...
Sí, allà hi ha una representació. Sí, correcte, sí, sí.
Tenen dos, veritat?
Sí, sí, em penso que sí, ja
tenen dos.
Llavors, clar, allà hi ha una consciència molt més gran en aquest aspecte, no? De fet, bueno, no sé si sabeu les polítiques que tenen envers els animals de granja. Bueno, és tot molt més estricte, tot molt més cuidant que els animals siguin respectats.
I crec que el partit aquest ha lograt que Holanda, com a nació, s'oposi a les subvencions que està donant la Unió Europea respecte als toros.
Sí, correcte, sí, perquè hi ha molta gent que no ho sap, però gran part de la subvenció que rep Espanya respecte al tema de la ramaderia acaba en ramaderies de toros de Líbia, que se'n diuen, no? Llavors, és un desviament de fons que, bueno, nosaltres estem totalment en contra, evidentment, i que creiem que és un abús de sobre que ens donen subvencions utilitzar-les per aquesta finalitat,
això hi ha
per un negoci
deficitari. Molta gent europeus que no s'ho poden creure,
Sí.
Això que s'ha dit bastant, però com és saben... possible? Com és possible? Com és possible?
Quan ho saben s'indignen.
Sí, sí, sí.
Perquè és realment un fet bastant indignant.
I nosaltres des d'aquí, des del PACMA, des del Partit Animalista, intentem donar a conèixer això i que la gent d'Europa sàpiga que això està passant i que ens ajudi a posar-hi fi, perquè no té cap mena de sentit.
Patrícia, el que volia també que comentéssim és les campanyes que esteu duent a terme des del PACMA per donar-ne a conèixer una miqueta i perquè sentint-ho també potser hi ha més gent que s'assuma, que això sempre
sí,
és positiu.
I tant, doncs mira, us ho explico. Actualment tenim en marxa diferents campanyes. Una d'elles es diu No con mis impuestos i que va molt en la línia del que comentàvem ara del tema de la tauromàquia i correbous, que precisament pretén donar a conèixer quin percentatge de diner públic destina cadascun dels ajuntaments d'Espanya a finançar la tauromàquia o festes que comportin maltractament de bous, en aquest cas en Catalunya, no? Publicarem pròximament un informe amb dades obtingudes perquè considerem doncs, vergonyós que es destinin fons públics al foment d'aquesta tortura, encara més amb la crisi econòmica actual que tenim, no? Podeu veure més informació de la campanya i totes les dades que tenim recollides als diferents ajuntaments a través de la web noconmisimpuestos.info. Després tenim la campanya Adopta, que ja fa un temps que la venim realitzant i que ve més en la línia del tema d'animals de companyia, no? De, sobretot, fomentar la necessitat d'adoptar animals en lloc de comprar-los. També donar a conèixer la part de padrinar-los o d'acollir-los, no? Que encara hi ha molta gent que la desconeix, i sobretot incidint en la importància del que és la tinença responsable, l'esterilització, el xipat, bueno, vacunar tots els animals... I per últim, precisament aquesta setmana, estrenem la nostra nova campanya, que es diu Mou-te pels animals, la qual tracta de donar-nos a conèixer entre els ciutadans doncs, d'una forma més alegre i dinàmica, passejant i movent-nos pels carrers de les principals ciutats, també de Barcelona en aquest cas, amb els nostres animals. Diguem-ne que som un partit diferent, que ens publicitem d'una forma també diferent, no? Tenim precisament diverses sortides dins d'aquesta campanya i convidem a tots aquells que ho vulguin a unir-se a la nostra marxa. La primera tindrà lloc aquest diumenge, pel matí, quedarem a les 12 del migdia davant de la Pedrera i farem una marxa doncs, pel centre de la ciutat per PACMA.
Està molt bé, això. Molt bé.
I quines altres ciutats o pobles?
Doncs hi ha moltes. Són ciutats de tota Espanya, doncs Madrid, València, Tarragona, Sevilla... Bueno, n'hi ha moltes, les podeu consultar totes a través de la nostra web, pacma.es. Trobareu totes les ciutats on es realitza i els horaris en què es fa i en quins recorreguts en concret.
I com esteu estructurats a nivell espanyol? Perquè vosaltres sou un partit de nivell estatal. Com esteu configurats? Que és una cosa assembleària o és una cosa piramidal o com va això?
Bé, com tota organització sí que tenim doncs, unes persones que són les que marquen potser més... com...
Les estratègies o...
Exacte, les estratègies a seguir, no? Això formaria més responsabilitat del que és la junta directiva, que en aquest cas, bueno, són 5 membres, la majoria estan a Madrid, però després tenim a cada província un coordinador provincial, que en el cas de Barcelona soc jo mateixa, i un grup de treball amb diferents departaments. I nosaltres sí que internament no ens agrada funcionar d'una forma jeràrquica, és a dir, jo mano què has de fer tu, sinó idees. Treballem entre tots, ens ajudem entre tots. Aquí tots som col·laboradors que anem cap als mateixos objectius i hem de treballar al màxim de bé junts perquè tot funcioni. I és una miqueta aquesta la forma que seguim, no? Des de les diferents províncies, doncs també estem en contacte entre nosaltres i bueno, la veritat que hi ha gent molt maca i molt vàlida dins d'aquest partit.
I si algú vol ser un activista del PACMA, què té que fer?
Doncs mira, a través de la nostra pàgina web, de PACMA.es, veurà que hi ha un apartat on posa col·labora amb nosaltres. I a partir d'allà es pot inscriure des d'allà mateix, bueno, li demanaran res, quatre dades, el nom, bàsicament el correu electrònic, i ens posem en contacte amb la persona en qüestió, segons la província a la qual pertanyi.
Molt bé.
I ja que hem parlat de tot plegat, per vosaltres, ara mateix, la societat, quins creieu que són els principals problemes que es poden veure?
Bé, jo assenyalaria principalment un, que és la falta d'empatia. Vull dir, no en tinc cap dubte. En el moment en què siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre, sigui una persona gran, un immigrant, un gos o un toro, ens donarem compte de la importància de respectar els demés i no provocar-los i patiment, no? És això de que diem sempre de no facis als demés el que no t'agradaria que et fessin a tu, no? Una miqueta, doncs, amb les persones, amb els animals, que també pateixen igual, de la mateixa forma que nosaltres. Per tant, creiem que falten valors i això és imprescindible per evolucionar d'una forma ètica i responsable.
Jo crec que sí, que efectivament... Mira que es fan esforços, però és que és tan difícil arribar a la gent que agafi aquesta empatia, aquesta conscienciació. Nosaltres també diem a nivell de la nostra associació, escolta, tu no tens que estimar els animals. Si te vols, te'ls estimes. Això és una cosa personal i intransferible. El que tens que fer és respectar-los.
Exacte.
Respectar-los.
Exacte.
Però això és...
Exacte,
tremendo,
sí, sí.
Però tot també això, l'índex de vots que vosaltres esteu tenint reflecteix una miqueta en part també que la gent, poquet a poquet, sí que també va avançant, no? Si no, aquest nombre de vots no es veuria reflectit. Va pujar, no? Això vol dir que s'està fent alguna cosa bé per sensibilitzar tota aquesta gent, no?
Sí, és cert que nosaltres veiem que en els últims 10 anys...
S'ha disparat molt.
Estem creixent molt. És a dir, la gent cada cop desperta més, no?, aquest sentiment de...
Empatia, que deies. Empatia.
Van haver uns primers anys que la cosa anava així, però després ha arrencat, i ha arrencat amb bastanta força.
Sí, sí, sí.
Això és per felicitar-vos, eh?
Sí, sí. Bueno, tots, perquè vosaltres en aquest cas també esteu fent molta feina en aquest sentit, i és una cosa que hem de fer entre tots. Tenim uns objectius comuns, que uns ho fem doncs, des d'un partit polític, altres des d'associacions de diferent tipus, però entre tots estem aconseguint que la societat doncs, sigui cada cop més conscient. No? I també pensem que la solució passa sobretot per l'educació. És a dir, cal fomentar el respecte i l'empatia cap a tots els éssers des de petits. S'ha de treballar això que comentàvem, no? La sensibilitat, que és un sentiment molts cops que el tenim adormit i necessitem que algú doncs, ens expliqui, no? Ens faci veure, bueno, una miqueta que desperti allò que tenim a dins i que encara no hem sapigut expressar o no hem acabat de reflexionar-hi al respecte. I en aquesta línia, precisament des del Partit Animalista, estem duent a terme un programa d'educació en el respecte vers els animals, orientat doncs, a conscienciar els més joves en aquest aspecte. I ara, per exemple...
Que és el més profitós. És el més profitós.
És el futur.
És el futur, com bé dius, Neus. Sí. Sí, vull dir, al final és... què passarà dintre de tants anys? Doncs serà fruit del que hem fet ara.
Bueno, el que passarà dins d'uns quants anys, la perspectiva és claríssima, perquè si no aniríem encara els estaríem a les cavernes, eh?
Sí, que això, esperem que vagi tot que
el futur el teniu per endavant, això segur.
Sí.
Bueno, jo crec que en realitat ara el que tindríem que treballar més a vegades és els nostres representants polítics més que la societat. La societat jo crec que va amb el bon camí amb la part jove, de joves cap a nens.
Sí, però...
I persones també de certa edat. Però jo crec que en molts casos, i ho vegem sobretot amb els partits representatius majoritaris, no? Que són potser els que van més enrere, o sigui, que no capten el missatge, la voluntat.
Sí. De la majoria, el que diu la Carme.
El desig d'aquesta majoria, eh?
Sí.
I, per exemple, pues, sona molt surrealista quan s'estan defensant coses indefensables com poden ser uns correbous o poden ser el Toro de la Vega, o pot ser...
Aquí heu treballat molt vosaltres, eh?
Sí, realment portem ja molts anys.
I aquest any s'ha fet, jo crec que aquest any s'ha fet el cim amb això, de publicitat.
Sí, sí. Aquest any vam fer...
I s'ha dit molta gent coneguda,
sí,
eh?
Sí, de fet, vam anar a la manifestació de Madrid, que vam ser més de 15.000 persones.
Com es deia? Es deia Rompe una Lanza?
Rompe una Lanza, sí, correcte. Oh. Sí, que també tenim la web rompeunalanza.com, on s'explica una mica tota la campanya.
I s'hi explica potser als oients que no sàpiguen en què consisteix el Toro de la Vega. Exacte. Bueno, és bastant, la vergonya més vergonyosa.
És horrorós.
Representatiu de l'època mitjaval.
Exacte, és com l'acte més cruel, no?
Però s'ha d'explicar.
Doncs cada segon dimarts, em penso que és de setembre, a una població que es diu Tordesillas, que pertany a Valladolid, doncs se celebra un anomenat torneig del Toro de la Vega, en què un toro surt pels carrers i fins que se'l porta a un vallat, on hi ha, bueno, doncs, centenars de persones, tant a peu com pujades a cavall, amb llances que llancegen en aquest animal fins que el maten. Llavors, un animal que està totalment indefens...
Acorralat.
Això, el pitjor és que el titulen cultura, això.
Volen
ser, que formi part de la cultura,
sí.
No?
I ells es diuen que són valents per anar contra un animal amb llances, un animal que està totalment rodejat, és a dir, és com...
I van tractors a vegades, pujats amb tractors.
És horrible.
És un animal herbívor que a sobre és indefens,
completament. Clar, és a dir, ells el volen posar com una cosa com el Toro Bravo, no? És un animal, com tu dius, herbívor, que no té cap ganes d'anar allà i lluitar.
Si tigre de Bengala seria el mateix.
Tampoc podria fer res amb tota aquella gent.
O una gacela, vull dir que seria el fet és el mateix, no?
Però això és un anacronisme al segle XXI.
Correcte, nosaltres demanem que hem d'evolucionar, és a dir, fa no sé quants anys hi havia doncs, els circs cristians, no? I tots, vinga, disfrutant, matant els cristians... I ara què estem fent? Ara estem fent el mateix amb els animals. Doncs, per favor, evolucionem. Veiem que això ja forma part de la història i nosaltres hem de tirar endavant d'una forma ètica. No pot ser que estiguem portant els nens petits a veure aquests espectacles. El que comentàvem abans, hem de pensar que això actualment no pot tenir cabuda dins de la nostra societat.
Escolta, i el més sorprenent, el més, per no dir una altra paraula, és que el Congrés fa poc va votar per la continuïtat d'aquesta barbària.
Sí. Per això el que comentava abans, que hi ha partits polítics que en determinat moment potser...
Bueno, va haver un partit, en aquest cas només un partit que va votar a favor perquè precisament la proposta la van fer el resta de partits, no direm sigles ara per no... Però que el partit que ara està governant es va oposar a que això no, perquè no continués. O sigui, ells volen que continuï, amb la qual francament, no sé qui està representant, perquè és vergonyós per les persones que ho fan, però pel país, que ho permet, i per la gent que tolera que això es du a terme. Sí. I el pitjor de tot és que amb una població, crec, d'aquestes característiques, doncs l'alcalde, per exemple, alcaldes d'aquests pobles, fomentin això i que les escoles s'estigui fomentant la continuïtat d'un espectacle tan anacrònic que vergonya, que és la vergonya de
l'alcalde. L'alcalde, que és socialista, i qui l'apoya és...
El patronat del Toro de la Vega, que és del PSOE.
Però el Congrés no, la majoria és del PP.
Sí, però el patronat del Toro de la Vega és del PSOE, és a dir, són els dos partits més grans i els dos a favor totalment del Toro de la Vega.
Sempre. Amb això, mira, sempre, especialment a Europa, sempre han estat d'acord.
Sí. És l'únic, no?, que es posen d'acord.
Amb això sempre han estat d'acord.
Mira aquella cosa important realment, on caldria anar tots a una i resulta que només anem... pel maltractament animal, és vergonyós.
Per la tortura. I deia la Carme, potser els polítics haurien d'escoltar una miqueta més a la gent i escoltar la gran quantitat de gent que no vol que continuïn aquestes tortures.
Exacte, què més volen? Manifestacions, hem presentat recollides de signatures, recursos contenciosos administratius, és a dir, estem treballant per totes les vies possibles per acabar amb aquesta barbàrie. El temps dirà. Jo crec que això li queda molt poca vida, perquè és
que
és evident.
Posant les coses en el seu lloc, a Europa aquest tipus de tortures, de maltractaments existien fins fa poc. Mm-hmm. Inclús recordo alguna població d'Itàlia, a Bèlgica, existien residuals de maltractament, no d'aquest tipus amb toros, però amb altres animals, que és el mateix, no? Però en pocs anys s'han posat les piles i s'ha aconseguit desterrar. I la sorpresa pitjor, jo crec que va ser per nosaltres mateixos, és que totes les il·lusions que teníem posades en una democràcia, el que menys esperàvem és que una democràcia pogués apoyar no el progrés, sinó tota la inversa, no?
Clar.
I llavors que s'aferrés això amb uns espectacles de tortura que no són representatius de res, que són part del passat i que no representen la democràcia tampoc, perquè la democràcia és llibertat, és progrés, és altres coses.
Exacte. De fet, nosaltres doncs, també defensem la democràcia participativa per això, perquè creiem que és imprescindible que els polítics escoltin el poble. És a dir, som uns representants del poble. Què menys que escoltar-lo, no? I saber què és el que demana i tenir-lo en compte realment. No escoltar i després fer el que volem, sinó si hi ha una majoria que està demanant alguna cosa, doncs actuem en aquest aspecte, cap a aquesta direcció. I no s'està fent actualment, no s'està fent. Per això entenem la indignació general que hi ha, no? En aquest aspecte en concret i en molts altres...
I en molts,
en molts més aspectes socials, cada dia en surt un nou.
Exacte. Doncs... Que creiem que no van bé.
Doncs, perdona, Patrícia.
No, tranquil·la.
Doncs esperem que aquesta sensibilitat, que ara tot just es veu com més reforçada, continuï endavant amb força i amb energia. I us recordem també el que ens has comentat, que aquest diumenge a les 12, al migdia, tothom que vulgui, us l'espereu a la Pedrera.
Correcte, sí.
I mica en mica a veure si aquesta força es va fent cada vegada més gran i aconseguim canviar aquesta sensibilitat d'aquesta classe política que sembla que no ens vol escoltar.
Això esperem, i de cara a les eleccions europees que tenim les properes al maig d'aquest proper any, del 2014, doncs esperem que la gent també se'n recordi d'aquesta opció de cara a les urnes, perquè pensem que s'ha de treballar molt en aquesta línia i necessitem el suport de tothom.
I moltes gràcies per la vostra presència aquí.
Sí,
gràcies.
A vosaltres,
jo
moltes gràcies.
Queda una petita curiositat. T'han presentat i han dit que és enginyer en telecomunicacions i màster en gestió de les TIC.
Correcte.
Però és que no sé què vol dir. Són
les tecnologies de la informació i les comunicacions.
Així està aclarit.
Estem al dia.
És que, clar, a vegades com poc li posem
I tant, sí, té raó.
Patrícia, moltes gràcies i molta sort.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per invitar-me i, bueno, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Gràcies,
ens
retrobarem algun altre dia.
Moltes gràcies.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casas.
El Sergio Dalma ha arribat al cim de la fama. Començà, com molts cantants, en un concurs de televisió espanyola a Sant Cugat. Té discs de platí, Eurovisió a Roma l'any 1991, en fi, el que vulgui. És conegudíssim a Llatinoamèrica i continua ara amb una producció constant. A més, i cosa molt important, sap estar a l'escenari amb aquella presència d'un bon showman. L'orquestració i gravació d'aquest CD està feta a Milà, és perfecta. Escolteu-lo en Margherita, popularitzada també per Ramazzotti, i per Gloria pel Umberto Tozzi. Ens quedem amb ganes i tornarem a retrobar-nos si Déu vol i fins aviat.
Yo no puedo estar parado con las manos tan vacías. Tantas cosas debo hacer antes que venga el alba. Y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar. Haré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar. Y para que esta larga noche ya no sea más oscura, hazte grande dulce luna y llena el cielo entero. Para que pueda volver aquí su sonrisa una hora. Brilla sol por la mañana como nunca hiciste nunca. Y para hacerle cantar la canción que aprendió, yo le construiré un silencio que jamás nadie escuchó. Despertaré a los amantes, hablaré horas y horas. Abracémonos más fuerte, porque ella ama el amor. Y corramos por las calles y bailemos con la gente, porque ella quiere alegría, porque ella odia el rencor. Con cubos de pintura pintaremos las paredes, casas, calles y palacios, porque ella ama el color. Recojamos muchas flores que nos dio la primavera. Construyamos una cama para amarnos si anochece. Y subamos hasta el cielo y cojamos una estrella, porque Margarita es buena, porque Margarita es bella. Porque Margarita vive, porque Margarita ama y se da una noche entera. Porque Margarita es un sueño, porque Margarita es el sol, porque Margarita es el viento y no sabe que puede. Porque Margarita es todo y ella es mi locura. Margarita es Margarita, Margarita.
Pensando en gloria,
l'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Tenim la Neus preparada ja a punt per presentar-nos a la secció, els seus adopcions, i avui no sé qui ens portes, Neus.
Doncs avui us porto el Nick. El Nick és un golden retriev d'11 anys, de pèl llarg i daurat. Del Nick ens diuen que és un tros de pa, simpàtic, carinyós, tranquil i, sobretot, molt sociable i pacient amb els altres gossos. De fet, aquests són els trets dels caràcters dels golden, gossos amb un alt nivell de socialització, amb moltes ganes d'aprendre. Per això sovint Aranxa els podem veure al costat dels invidents com a gossos d'assistència i també en rescat. En Nick, ja heu vist que és un gos adult i mica en mica ha anat perdent la oïda, gairebé no hi sent. Però això no ha de ser un contratemps per poder trobar la família que li doni afecte. El Nick el podeu trobar a l'associació SOS Golden, i per poder-hi contactar ho heu de fer-ho a través d'aquest mail: sosgolden@gmail.com, sosgolden@gmail.com. Recordar-vos també que visitant la nostra pàgina web www.adaong.org i clicant a la secció de SOS Adopcions podreu veure les fotos del Nick i de tots els altres protagonistes de setmanes anteriors. Això ha estat tot per avui, Aranxa. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Neus. Yo quisiera no ver tantas nubes. Això ha estat tot per avui. Recordeu que ens retrobem d'aquí dues setmanes, el 13 de desembre. Serà de 3 a 4 la sintonia de Ràdio Estel, la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Ràdio Estel.